Me llamo Andrés Iniesta y soy jugador del Fútbol Club Barcelona y la selección española. De los últimos 10 años de Salvados, me quedaría con el programa a Mújica.
Porque es muy raro que un presidente del gobierno viva así.
La culpa la tiene nosotros, presidente, en eso.
Y me gustó muchísimo.
Raro como viven ellos.
Recuerdo, pues, le enseña el coche que tiene ahí.
¿No está usted pensando en cambiarse?
No, que lo voy a cambiar si está nuevo.
Hola, me llamo Gemma Nierga y soy periodista. La primera vez que vi a Jordi Évole, recuerdo que no me gustó. Me parecía demasiado impertinente.
¿Te has traído un regalo a Pedro Jota?
Sí.
Eso se lo dejáis al Bigotes.
Me reconcilié con Jordi viendo un programa sobre el País Vasco.
¿Eta tiene que pedir perdón a esas víctimas?
Oye, su ternera me dijo a mí que lo iban a hacer.
Vi una forma de tratar un tema tan delicado, con mucho respeto, pero sin miedo.
Soy Pedro J. Ramírez. De Salvados he visto fragmentos de distintos programas. Me encantó el momento en el que en la entrevista con Villarejo...
La operación Cataluña, no tengo constancia.
El análisis por parte de los periodistas, viendo la pecera en la que tenía lugar el interrogatorio.
Eso tiene que tener un registro de alguna manera.
También tuvo mucho atractivo...
Operación Palas.
La recreación de lo que pudo haber sido el 23F.
Y recuerdo que yo cogí, había un micrófono y dije, pues todo es una ficción.
Soy Baltasar Garzón. Jordi era gracioso, impertinente, pensado, cansino.
Baltasar, ¿cómo estás? ¿El amigo invisible no lo has hecho nunca? Baltasar, un minutillo.
¡Qué insistencia!
Es un pequeño paso para ti, pero un gran paso para el programa.
Es persistente como la sequía.
Hola, soy Chenoa y soy cantante. Donde peor lo paso es cuando pilláis a la gente en un brete, en una mentira o algo, y lo vais alargando y...
¿Pasaste muchos exámenes para lograr este puesto de trabajo?
Muchos.
Sí. ¿Qué tipo de exámenes te hicieron para conseguir este lugar de trabajo?
Salvados es crudeza, realidad y sarcasmo.
El 24 de febrer de 2008 es va emetre el primer Salvados. Coincidint amb aquest aniversari, avui al Versió RAC1 hem fet la nostra selecció particular dels millors capítols. Els volíem comentar amb el director, amb el presentador d'aquest programa, que no és altre que Jordi Évole. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut. Què teniu pensat per celebrar aquest desaniversari? Hi ha algun allò, un plat fort, allò que en diríem una sorpresa tipus Palas?
No,
fent el mateix, sinó vull dir, el quelcom, o sigui, alguna cosa que sigui diferent al concepte habitual dels Salvados?
Sí, això sí, però estem... És que volem fer una cosa que jo no sé si la podrem fer, que és això a la tele li diuen crossover, que és quan un programa d'una cadena i d'una altra es fusionen. Mm. I volem fer una cosa així amb un programa just de la nostra competència.
Però de la mateixa hora?
No sempre, a vegades sí, a vegades no. Però és un programa d'una altra cadena, d'un altre grup. Per tant, tot això porta moltes dificultats.
Oh, sí, és com quan una vegada va aparèixer en Magnum, s'ha escrit un crim. Això era un crossover, oi que sí, senyor Évole?
Això mateix.
Això va passar del cert?
I tant que sí.
Ho desconeixia.
Però ho ha explicat molt bé.
Sí, no.
Jo crec que jo ho he explicat bastant pitjor que vostè.
Per tant, moltes gràcies.
I ara, senyora Fletcher, ara sentíem Jordi uns quants personatges, en aquest cas persones conegudes, que tots tenim al cap, destacant els seus salvadors favorits. Coincideix amb algun dels teus o no?
El de la Nierga, els salvadors del País Basc, que vam estar amb en Jesús Eguiguren, que va ser el primer cop que ell va fer com un full de ruta de què passaria a meta i ho va clavar bastant. Que va ser molt curiós aquell programa perquè, clar, nosaltres vam tenir aquella entrevista amb l'Eguiguren i tothom, era quan Salvadors encara no era el programa d'investigació periodística i tot això que després ens han posat aquesta etiqueta, i l'Eguiguren va dir moltes coses en aquella entrevista. I l'endemà al País hi havia una ressenya del programa que posava grandes declaracions de Jesús Eguiguren, lástima de haberse equivocado de formato.
Bueno, ara és el contrari, perquè ara molts en fi, es donen de bufetades per anar al format de Salvados. Amb la Marta Cailà. Marta, bona tarda.
Hola,
hem
què tal, bona
passat
tarda.
El rasclet a tots, pràcticament tots els programes que has fet. Clar, no podem comentar-los tots, si no estaríem aquí 6 dies, però hem fet una tria de coses que a mi, per tu, des del meu punt de vista, m'han cridat l'atenció. Per exemple, L'any 2008, aleshores, president del Brasil, Lula da Silva, va venir a Toledo a recollir un premi. Vosaltres vau aconseguir parlar amb ell per telèfon a través d'una intermediària, una noia brasilera que va començar a cridar al president i va aconseguir que s'apropés. Ella li va dir que el seu pare estava al telèfon i en aquell moment, sense saber-ho, Lula da Silva va parlar amb tu. Aleshores, el Jordi Aulet, tothom el coneixia més com el follonero.
Aloha.
Presidente Lula. Encantado de saludarle, muy tu presente.
Ah, estoy aquí con su filla.
Hola. ¿Qué le ha dicho el rey de España, Borboniño? ¿Qué le ha dicho? ¿Por qué no te callas como a Chávez?
¿Qué hizo?
Ay, un trozo de magia.
Menos samba y más trabajar para salir de la crisis.
Un abrazo, querido.
Un abrazo, presidente Lula. Chao, chao, presidente.
Muchas gracias, presidente.
Presidente Lula.
No, ho veu celebrar com...
Sí, era la Champions.
Lula!
I uns crits, ell continuava, jo ho he tallat aquí, però cridava, sí, sí. Cridava.
Això és quan hacía gracia el programa, que salia jo...
Ah, bueno, era, claro. Era els inicis, claro, era els inicis. Tío,
ahora te has puesto serio, cabrón, era como los otros.
Era la bona època.
Sí. Bueno,
era la bona
època. A banda de que el programa ha evolucionat, clar, ves, els temps canvien, 10 anys després, Lula da Silva ha estat condemnat a 12 anys de presó per corrupció i blanqueig de capitals. De tots els presidents sud-americans que has entrevistat, recordem Nicolás Maduro, Evo Morales, Rafael Correa... José Mujica, de tots aquests, de quin guardes un millor record, una millor experiència?
Amb molta diferència amb Pepe Mujica,
sí?
D'Uruguai. Sí, 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 sí.
Amb molta diferència.
Amb molta diferència. Uh-huh. I després, per ordre, et podria dir Correa, Maduro, Morales.
I el...
Morales el pitjor.
El pitjor, sí, sí.
El pitjor?
El pitjor.
Per què?
Em va semblar un desputa.
Pues, escolta, sí, sí, des d'aquí dona una altra imatge.
Mira que jo anava a favor de causa, sí, com sí, pots sí, imaginar. Sí. Pues,
però què et va determinar que consideris que era un déspota? Què li vas veure?
Com el veia tractar la gent, com el rebien... També potser són els costums locals i tu no saps a vegades molt bé com funciona la cosa, però és que vam anar a l'inauguració d'un poliesportiu on hi havia uns crios a fora, per exemple, bevent aigua d'un toll brut i fastigós, i a dins pues, hi havia ja una festa muntada perquè venia el presidente i li van fer allà uns honors i uns confetis pel cap amb flors i que jo vaig trobar una persona que lluita en contra de les desigualtats. Jo el que vaig veure allà va ser unes desigualtats amb molt poc espai de terreny que segurament quan ell no hi era eren més grans, però ell em va semblar que amb el temps, i després molta gent d'allà ens ho corroborava, ostres, que ell havia... s'havien diosat una mica.
Avui tenim un grapat de documents que molts són molt actuals. Per sí. Exemple, una entrevista del Jordi Olem, Jordi Pujol.
Va ser l'any 2012 i amb ell vas parlar sobre la corrupció.
¿Por qué la ciudadanía tiene tanto la sensación de que tenemos una clase política donde hay demasiada corrupción?
Bueno, corrupción la hay. A ver la aila, ¿no? Que dicen, a ver la aila, ¿no? En la política se aspira al poder. Y el poder, poco o mucho, tiene capacidad de corrupción.
¿Le han tentado a usted?
No.
No.
No. Habrán tentado, seguro que han tentado a gente de la Generalitat cuando era el presidente, seguro. Y de los ayuntamientos, seguro. Y seguro que, en fin, pero a mí personalmente nunca me han tentado. Y además, los que tientan, ya saben que hay gente que no se los puede tentar.
Molt bé, això és un president.
Tu dius, Jordi, que et penedeixes de no haver tingut prou informació en aquell moment... com per estirar-li més de la llengua, no?
Jo me'n penedeixo de... quasi que et diria del to de tota l'entrevista.
Del to?
Sí. Sí, perquè jo crec que en aquell moment vaig fer el que es feia normalment quan s'entrevistava Jordi Pujol. Que era, doncs, entrevistar un senyor gran, simpàtic, que et donava joc a l'entrevista, amb el que reies...
carismàtic,
però, no? Però que no incomodaves. No incomodaves...
Però perquè... això tu ho has canviat, perquè ara sí que genera sí, situacions d'incomoditat.
Sí, però en aquell moment amb Pujol jo no vaig fer una entrevista, allò que tu dius, ja, t'has documentat, has estat punyent, i crec que era una norma habitual de quan entrevistàvem a Jordi Pujol.
Però mira, Jordi Pujol en aquesta entrevista, que et dic, hem pentinat un grapat de programes teus, va dir una cosa que era, concretament, recordem-ho, la data...
El 2012.
2012.
Ja s'havia produït la sentència...
Va fer un diagnòstic que crec que a dia d'avui és molt acurat del que passa a Catalunya.
Creo que hay una voluntad clara de España de llevarnos a lo que llamamos la residualización. Es decir, que poco a poco eso de Cataluña se convierta en algo residual.
En algo, y eso a usted es lo que le molesta.
La residualización es el paso previo a la desaparición. Y yo soy catalán, soy español, además, si puedo serlo.
¿Y ahora puede serlo?
Pues ahora no puedo serlo, para decirlo con exactitud. Ahora, crecientemente, esto se hace difícil. España no perecerá. España no perecerá. España es un país, es un gran país, es un gran país. Pero ya sí puede desaparecer. Y hay presión para que desaparezca. No hay presión para que desaparezca España, pero hay presión para que desaparezca Cataluña, ¿no?
¿Usted lo siente así, que hay presión para que desaparezca Cataluña?
Sí. Perdone, ahora realmente, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, tenemos una autonomía más, bueno, mucho más imperfecta que antes, ¿eh?
Això era el 2012.
Uh-huh. Imagina't ara com l'ha de veure l'autonomia.
Per això et dic que mira on hem arribat, que ara mateix estem sota el 155, no?
Quin interessant seria ara una entrevista amb...
Jo crec que és el somni de molts, però no sé, a dia d'avui no em ven. Però sí que la reflexió que fa, clar, és del 2012, estem al 2018, hi ha una constant que me n'adono de moltes de les persones que van passant pel programa, que eren federalistes, gent que apostava pel diàleg, que ara s'han passat al sobiranisme, però perquè l'altra part no vol parlar, no vol parlar de res, no? I això és una constant que ja el 2012 Jordi Pujol ja estava amb aquesta situació de, a l'altra banda, no hi ha diàleg, no podem parlar, no?
Quina data té l'entrevista? Ja me'n recordo.
El dia concret no l'he apuntat. Sí, mira, perdona'm, 5 de març del 2012.
És que 5 de març. Nosaltres molt temps després vam fer l'entrevista amb Villarejo, aquell senyor
sí.
de la policia,
sí.
que ara està a la presó. Crec recordar que la nota primera que la va fer el mateix Villarejo sobre el cas Pujol és molt poc després d'aquesta entrevista. En aquesta entrevista Jordi Pujol és el primer cop que a nivell estatal diu que ell ara és independentista.
El 5 de març del 2012.
I a partir d'aquesta declaració jo crec que això... I a més, recordo una frase que ell diu a l'entrevista, diu, esto que estoy diciendo no le va a gustar nada al rei.
Mm-hmm. Sí, senyor, perquè aquesta entrevista me la vaig escoltar tot, ens les vam repartir i aquesta
me la va... I a mi em va sorprendre després que Villarejo arrenqués la investigació de Pujol, no dic que sigui fruit de l'entrevista ni molt
menys, però que li va quedar l'atenció,
això. El desmarcatge que fa Pujol de la via convencional convergent, d'una mica de Pesa Cova, de Puti Ramoneta... Ell allà es desmarca de tot això.
Uh-huh. Aquests dies parlem... Digui.
No, que si vol em va fer l'entrevista a mi, eh? Que, escolti, el Justo Molinero em va fer una entrevista i vaig
dir
unes perles.
Molt maca.
Anava una mica a favor, no, el Justo Molinero?
Sí, totalment. Sí, molt amable, un senyor molt amable.
Molt amable.
Però com que tinc molts documents...
I molt amable vostè també, amb tota la gent que hem vingut de... O que som de pares de fora.
I tant, que sí, tots sou benvinguts.
Exacte.
Molt gràcies.
Ara que parlem tant del magistrat Llarena i del Tribunal Suprem, en relació al procés també té rellevància el que va explicar el magistrat Javier Gómez Bermúdez sobre el Tribunal Suprem. Això ho hem de situar
l'any 2013.
Mire, me estoy acordando ahora y lo menciono porque es un homenaje. Mi presidente en la Audiencia de Almería era don Juan Ruiz Rico Ruiz Morón. Es un civilista fantástico, excepcional, único. Jamás llegará al Tribunal Supremo. Los magistrados que llegan al Supremo son muy buenos juristas. Pero lo que sí digo es que hay otros magníficos juristas que no llegan. Y no llegan, yo no tengo ninguna razón objetiva para entenderlo.
¿Porque no tienen padrinos, por ejemplo?
Por ejemplo, o porque no están asociados, o porque no tienen conocidos en la Villa y Corte.
Aquest document, repassant entrevistes, l'he trobat interessantíssim, no?
Saps on està ara,
Bermúdez? No, m'ho vaig preguntar perquè oi que no hi és a l'Audiència, ni a l'Audient ni al Suprem, no hi és, no.
S'ha fet soci d'un bufet d'advocats privat.
I li va millor o...?
Econòmicament, sens dubte.
Segur, no? Segur.
Sí, sí.
Però parlava massa clar per ser jutge, aquest home?
Ell diguéssim que no estava molt alineat mai. O sigui, Bermúdez, jo diria que, com la majoria dels jutges, és conservador,
sí,
però és independent. Bermúdez, per exemple, a l'Audiència Nacional va absoldre la gent d'Egon Carià quan hi va haver el tancament del diari i fins i tot a la sentència ell escriu i explica les tortures que reben, entre d'altres, Marcelo Tamendi. Això avui dia, jo crec que cap jutge de l'Audiència Nacional ni del Suprem s'atrevirien a escriure una sentència.
I Bermúdez sí que ho feia. Bueno, i segurament cansat de molts anys de picar pedra i de veure que la teva carrera no va cap amunt, com jo crec que Bermúdez s'hagués merescut, per exemple, per un judici com el que va fer de l'11M, no ho ha aconseguit.
Bueno, perquè aquell Bermúdez, el 2013, ja et denuncia, perquè ho diu claríssim, que han de ser l'ascienden los que estan relacionados con la Villa y Corte.
Bueno, i ara, per
més
exemple,
clar, aigua.
Hi ha un domini dintre del Tribunal Suprem de l'Opus Dei importantíssim.
Parlant del Suprem, parlem d'Oriol Junqueras. Va ser el protagonista de Salvados ara fa 4 anys, ha passat 4 anys d'allò. El va portar a Sevilla, on va conviure un dia sencer amb una família i va tenir realment molt bona química amb la mare d'aquella família, la senyora Eugenia Parejo, que deia això.
Esta bulla que hay en la calle ahora, todos no van engañados, ni van sin saber dónde van. Van porque están convencidos, unos por sentimiento, otros por economía, la mayoría por sentimiento, no te quepa duda. Y esta campaña se la ha cerrado hoy. Si las voy a atajar esto hace el tiempo que sea, no llega a tener tanta gente, ni tú tienes tanta posibilidad de ser presidente de
Comunidad. No se puede.
Un momento, Eugenia dice que Oriol Junqueras tú lo ves de presidente.
Yo, totalmente. A partir del día 10 se va a montar un cirio allí, que ni te cuento, tú lo verás. Y te van a votar a ti, porque el más que está cogido por los huevos, este más está más pillado que Dios. Eso no tiene nada que hacer, está claro. ¿Y quién queda aquí? ¿Quedáis vosotros?
Yo siempre digo que es poco importante quién sea el protagonista, lo importante es lo que queremos hacer y que lo importante es el equipo y que cuando no esté yo habrá gente mejor que yo y...
Oriol Junqueras, no sé, amb la conversa que vareu mantenir, no només que es va veure, sinó fora, realment s'imaginava on estaria ara? O sigui, aquesta possibilitat, em vareu arribar a parlar? La Vera ho va haver...
Jo no n'he parlat mai amb ell, abans de tot, bueno, de que els esdeveniments es precipitessin, un dia que van anar a declarar i semblava que havien de tornar, i no van tornar, i encara no han tornat, que jo crec que és una de les grans vergonyes per les que passarà l'aparell de l'estat espanyol. Quan la història passi, la història jutgi, aquesta serà una de les grans vergonyes, un dels grans punts negres de com ha funcionat l'estat de dret a Espanya.
Has intentat, heu intentat entrevistar l'Oriol Junqueras, perquè per una entrevista que va fer aquí a RAC1 el volen tenir 30, de 15 a 30 dies de sense pati, ho heu intentat o no, això?
L'experiència que tenim amb institucions penitenciàries ja... Bueno, mai ens han donat la possibilitat d'entrevistar cap pres dintre d'una presó, mai. Però ni un pres polític, ho vam intentar Motegui en el seu moment, ni un pres comú. I amb Junqueras, jo no sé si algú de l'equip ho ha arribat a intentar, perquè moltes vegades els equips de Salvados treballen molt autònomament, i si ho demanéssim ens dirien que no, segur.
Un altre Salvados molt vist, del fet el van veure 4 milions d'espectadors, va ser el cara a cara entre Felipe González i Artur Mas. Això va ser el febrer concretament del 2014. Atenció al que diu Felipe González, perquè això va ser el 2014, estem al 2018, i sembla en aquest cas un vident.
Si nos embarcamos en un camino hacia el imposible, se va a ir aumentando la fractura interna en Cataluña y entre Cataluña y España, y se va a despertar el nacionalismo español frente a esa deriva.
Lo que pasa es que explicado así, presidente, suena grave en el sentido del término gravedad del proyecto. Claro,
es grave.
Yo digo, hombre, en unos términos de buena vecindad, lo normal sería que nos ayudáramos entre conciudadanos, no solamente españoles, sino también europeos. Yo no me puedo imaginar una España involutiva que en el seno de la Unión Europea plantear las cosas en esos términos.
No, yo le voy a decir algo.
Yo no me lo planteo.
Yo le voy a decir algo, presidente, para que lo sepa. No es que sean neutrales. No. Es que están aterrados de pensar que se puede producir una desarticulación territorial interna respecto de los estados-nación que conforman la Unión.
Pero eso se piensa en Europa.
Pero ¿cuántos?
Se lo digo yo.
Y efectivament, tot s'ha complert fil per randa, eh?
Sí, excepte una promesa que li va fer Artur Mas a Felipe González, que Felipe González, hi ha un moment que li ha preguntat: ¿usted, como presidente de la Generalitat, se compromete a no
hacer un referéndum de una forma, no sé si va a hacer servir la paraula unilateral, i Artur Mas li va dir, no, jo haré sempre un referèndum pactado con el Estado. O sigui que tot no es va
córrer. Però fixa't un diagnòstic que diu Felipe González, que el trobo molt encertat, i diu, amb aquesta dinàmica, o sigui, amb aquest procés, no, el que també generarà és el sentiment del nacionalisme espanyol. I això sí que està clar. Perquè la que surts de Catalunya, la implantació de banderes espanyoles, això abans no ho veies, i ara tu vas a Madrid o vas a altres llocs, i realment és espectacular, no?
Catalunya.
Sí, però pots
sí, a Catalunya, perquè hi ha la divisió, perquè és la que diu Felipe González.
La divisió interna i la divisió de Catalunya i la resta d'Espanya. Jo crec que a mi em va sorprendre, jo vaig recuperar aquest cara a cara, abans de fer el cara a cara Zapatero Mas, que el vam fer l'any passat, vaig recuperar aquest, i jo tenia un record estrany d'aquell cara a cara, entre Mas i Felipe. Em va semblar com molt tècnic, molt a vegades elevat, i hòstia, no vaig quedar molt content, i quan el vaig recuperar dic, hòstia, aquest document és dels que millor ha caducat a la història de Salvados, perquè realment hi havia molta avançar-se el que podia passar.
El Salvados, disculpa Marta, però és ara et diran, no sé, quin pilotisme, però hi ha alguns programes que són com el Bombí, que passen els anys, tu el recuperes. Jo aquests dies que he estat recuperant programes de Salvados perquè buscàvem, tu comences a comentar amb tu, que hi ha programes que els tornes a veure i dius, hòstia, quina vigència, o quin interès té això? És a dir, perquè t'aporten coses o reflexions que en el seu dia no li vas donar massa importància i que ara les té, no? Per exemple, que fessis l'entrevista amb Pedro Sánchez, del que va dir quan el van fer fora del Partit Socialista, el que diu ara, bueno, que ara no diu res, doncs realment aquesta entrevista és per tornar-la a recuperar i escoltar-la de tota la rajada que va fer del partit, de los lobbies, del grupo Prisa, de tal i tal i tal. I ara el veus i dius, hòstia, és un xai, no?
Allò és agafar un personatge. Jo recordo que quan vaig acabar l'entrevista li vaig dir a l'equip, dic, és com si haguéssim entrevistat a un concursant que l'acaben de fer fora de Gran Hermano. Està el tio en carne viva i et diu el que...
Tot, ho va dir tot. Però és que ara no diu, és que no diu res.
I va faltar dir... Es que lo que pasa en la casa se queda en la casa.
El programa entre Felipe González i Artur Mas va ser el primer cara a cara que vas moderar. Després n'hi ha hagut d'altres, com el d'Albert Rivera amb Pablo Iglesias, que van veure més de 5 milions d'espectadors, un 25% de share. Artur Mas i Zapatero, Inés Arrimadas i Marta Rovira. Quin ha estat el cara a cara més tens que recordes?
El segon de Rivera i Iglesias. Vam fer dos amb ells. Jo crec que el segon ja va ser un error. Tu quan fas un programa de tele, i a part que té el seguiment que té el nostre, també intentes que quedi alguna cosa positiva d'allò que fas. El primer cara a cara entre Rivera i Iglesias, jo crec que allò va donar, no sé, una imatge de que una nova política podia arribar a Espanya. I ells van estar molt bé, van estar molt educats, es van respectar molt, i al cap de nou mesos, els vam tornar a juntar, i eren el Vaquilla i el Torete. O sigui, jo no donava crèdit, jo ho vaig passar fatal,
i després
l'he dit amb ells, dic, tio, és que jo no sé què us passa aquest dia.
I què et van dir? No sé quina explicació és,
no,
el que hi ha,
sí, és una mica, hòstia, la política és muy dura, la llevamos, era quan s'havien de fer les segones eleccions després de fer-se les eleccions d'aquell 20 de desembre
que no va prosperar,
i els vam juntar abans de les eleccions del juny. I ja et dic, o sigui, és que nosaltres vam fer el gargà al setembre, els vam tornar a la junta al juny, 9 mesos, no, o al maig, 9 mesos feia.
M'agrada això del Vaquilla i el Torete, és una bona definició.
Un dels salvadors més rellevants d'aquests 10 anys és el que li vareu dedicar a l'accident del metro de València de l'any 2006, on van morir, recordem-ho, 43 persones. El vareu titular Los Olvidados, va guanyar el Premi Ondas 2013, i un dels moments més destacats és quan vas intentar parlar amb Juan Cotino, que aleshores era president de les Corts Valencianes.
Me ha dicho un familiar que usted fue a visitarle a los pocos días del accidente y que entonces le ofreció una mejora de trabajo para su hijo a cambio de que no se personase en la causa judicial.
Usted dirá lo que quiera, pero para que, si usted quiere coger todo,
sí, todo
yo
lo
no
quiero
tengo
coger.
Nada que decirle ni a usted ni a nadie. Cuando tengo que hablar con alguien, lo hablo personalmente.
¿Usted quiere que se sepa la verdad de lo que pasó en ese accidente?
Yo quiero decir todo lo que he tenido que decir donde corresponde.
¿Por qué no quiere contestar, señor Cotino? Señor Cotino, yo solo tengo esta ocasión para hablar con usted.
Se lo pedimos a los ciudadanos, conteste, haga el favor. Que me ponga una. ¿Usted dónde? Yo soy de Albacete y vivo aquí.
desde que los políticos en general respondiesen. Me gustaría mucho. Sobre todo, me gustaría que respondiesen, porque nos toman a los ciudadanos por tontos.
A usted le respondo lo que usted
quiera. A usted no, a todos los ciudadanos, no a mí solo.
Yo también quiero que usted nos responda a nosotros. ¿Por qué no nos responde?
A usted ya le he dicho lo que tenía que decir.
Usted no quiere respondernos a nosotros.
¿No quiere que lo diga? No le quiero a usted responder.
És que, poca broma, Juan Cotino va ser director general de la policia entre el 96 i el 2002, quan el va nomenar delegat del govern de la Comunitat Valenciana. El 2004 va ser conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació. El 2007, o sigui, és un dels grans protegits. El 2007 el nomenen vicepresident tercer de la Comunitat Valenciana i conseller de Benestar Social. El 2009, conseller de Medi Ambient. El 2011 el designen president de les Corts Valencianes. I està vinculat, estranyament, a diversos casos de corrupció del cas Gürtel. Vull dir,
Era un intocable.
Per això et dic que, clar...
Cotino era un intocable.
Home, perquè va estar director general de la policia, vull dir, clar.
Quan vam arribar a València, la gent amb la que treballàvem de València, la gent de Barret Films, que aquell programa no s'hagués fet si no hagués estat per la col·laboració amb aquesta productora de València, amb Barret Films, és que ens deien, hòstia, segur que voleu abordar Cotino? Dic, hòstia, sí, no? És el tio que està sortint a totes les converses, el tio que la gent està assenyalant com el tio que anava a les cases a comprar el silenci de les víctimes, dels familiars de les víctimes del metro. Hem d'anar per aquest tio, no ens dona cap entrevista, hem d'anar a buscar-lo. Vale, però hòstia, és que aquest tio aquí, ojo, que... I nosaltres, suposo que és com si ells haguessin vingut aquí amb l'època sagrada de Jordi Pujol i ens haguessin dit, no, és que l'abordarem pel carrer i li direm, i aquí també haguessin dit, hòstia, cuidado.
Poca broma, no, és el Pujol, eh?
És el que et dona la distància i el desconeixement. I llavors això t'envalentona molt. Jo quan vaig acabar la seqüència amb Cotino vaig pensar, hòstia, quin final de programa tenim, i els de Barret em miraven com dient, hòstia, puta, la que liareu amb això, és que no... Si ha servit perquè els 10 anys de Salvador, si han servit perquè personatges com Cotino deixin de ser intocables, ha valgut la pena. Perquè aquesta gent era molt nociva per la societat. No només per la política, per la societat.
Parlant d'intocables, tots recorden l'entrevista que vas fer a Florentino Pérez, president del Real Madrid i de l'empresa CS. Hi ha un document que jo crec que forma part de la història, parlant del projecte del magatzem de gas Castor, que va ser suspès després que registressin més de 500 terratrèmols a les Terres de l'Ebre. Florentino Pérez argumentava les queixes dels veïns, deia això.
Se creó una alarma que no se correspondía con la realidad, porque si yo le digo que no pasó nada, pues a que es difícil de entender, pero no pasó nada.
La gente estaba muy asustada.
Pero se asustó por nada, porque...
Hombre, había unos temblores en sus casas. Me asustaría.
No, ni un temblor en ninguna casa. Eso no es así. Porque en el mismo sitio donde es el epicentro, que es en el mar a 25 kilómetros, pasó nada. Pero bueno, es igual. Se están hecho los estudios, se están haciendo los estudios y no se preocupe que el Ministerio obrará en consecuencia una vez que tenga todos los informes y todos los temas.
Sí, sí. La conseqüència és que està inoperatiu el dipòsit.
Com a mínim el Constitucional ha anul·lat.
Sí, perquè el govern anava a pagar-ho tot.
El retorn dels diners a ACS, a la UTE que van fer, que es deia Escal, on ACS tenia un percentatge altíssim.
I acabem amb un document... Bé,
històric.
Històric.
Bueno, hi ha molts, però és la tria que ens
Esperanza
ha
Aguirre, el programa. Aquest final també va ser sonat, eh?
T'acuerdes, no? S'acuerda vostè?
Por supuesto, ¿cómo me voy a olvidar?
És que va ser un final, en fi, de traca.
Siempre hay corruptos, siempre hay ladrones, siempre hay asesinos. Y lo importante es qué se hace cuando se les descubre. 30 años en política, 30, y he nombrado a más de 400 altos cargos. He tenido dos consejeros, que uno de ellos ha salido rana, el otro aparentemente también. El que no le ha salido a nadie rana, que lo diga.
Pero que ahora está en la empresa privada y se dedica a cazar talentos.
No, yo me dedico a asesorar a mi empresa.
¿De cazatalentos?
Que quiere crecer en el resto de España.
¿Cómo?
Entonces, oiga, ahora sí, ya hemos acabado ya, querido Jordi.
Ya hemos acabado.
Sí, Esperanza. Querido, es que yo tengo que irme, te he dicho que tengo que irme a las 7 y son las 7 y 10.
Madre mía,
¿cómo no me has avisado?
Yo, lo
pero
que,
oye, lo, quedamos en que vamos a. Sí, oye, sí, habías prometido a las 7, Jordi.
Sí, ya me da cuenta, ¿qué hora era?
Palabra, hombre. Sí, sí, María.
Hombre, y usted me había dicho 2 horas y hemos empezado con media hora.
Hombre, no, señor, es que ha dicho 2 horas y ya llevamos 2 horas.
Sí, María. Hemos empezado con media tarde de retraso. Bueno, Esperanza, otro día hacemos otro a lo ESPE.
No. Qué barbaridad.
Que al final et va sortir que ni pensat.
Això és un regal. Que quan està passant...
A més, passava 10 minuts, no? Passaven 10 minuts, no? El tema és... Ella diu 2 hores i 10 minuts.
Sí, no sé, no passava gaire temps. Jo és veritat que anava calculant el temps, però diguéssim que és d'aquelles entrevistes que gestiones malament el temps. I a mi... tenia un final de qüestionari molt basat en la corrupció i portava com hora i mitja ja gravant amb ella i no havia sortit encara al moll de l'os. I clar, l'última mitja hora, allò va ser un festival. Va ser un festival, un darrere l'altre, pum, aquí, pum, pum,
claro,
pum,
pues,
pum.
Vamos a ver, pues es que tú me dices 2 horas. Yo, no, si pues yo son 2 horas, pero no 2 horas.
Pero si empezaron tarde.
Fíjate, a mí me habéis dicho hasta y media y han pasado ya 10 minutos. Es que claro, se cago aquí, vamos. Si no, no me habéis avisado.
María.
Bueno, qué barbaridad. No, yo me voy de aquí, vamos, esto es...
És que a part el moment era com molt simbòlic, perquè estaven sortint les preguntes de corrupció, ella estava parlant de corrupció, m'han salido dos ranes...
Sí, sí, la rana.
Era tot allò com que dius, hòstia, en aquest moment ara, has de marxar? Has triat aquest moment? M'estàs dient de veritat que m'has pues, fet claro, aquest favor?
I además, le voy a decir otra cosa. Yo destapé la trama Gürtel. Sí, 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 eso sí, nadie me lo ha reconocido
todavía. No, sí que sí.
Cansat, y además, le insisto, que es que pasa 10 minutos de mi horario. Es que no me avisáis. Vaya, sí, vaya, sí. Hombre,
abans de deixar marxar el Jordi Évole, perquè ens ha d'abandonar, bueno, déu-n'hi-do la polèmica que ha generat.
Pena, eh?
Jo... No, perquè sí que tens altres coses a fer.
T'aixecaràs en sec també i marxaràs.
Sí, sí, aixecaré.
No, però molt ràpidament. Bueno, valla sideral que s'ha muntat amb la indústria del pozo i tot això. No sé què et va semblar les declaracions de la ministra d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Isabel García Tejerina, que defensava aquest dimarts el sector porcí espanyol. Declaracions de Televisió Espanyola.
Pues yo lamento ese reportaje, no hace justicia,
en general,
no hace justicia a la industria de la alimentación española. Tenemos un sector tremendamente profesional. Exportamos a más de 100 países que nos autorizan muchas veces instalación a instalación. Tales son los controles de nuestro sector.
Ara, quan li van preguntar si veies el programa, va dir això.
No vi el reportaje, ponían como una explotación lo que realmente es un centro, por lo que me han contado, ¿no? Donde los animales enfermos se les separa precisamente para dar garantías a los consumidores.
Què li diries a la ministra?
Primer que menteix. La ministra menteix. No té ni idea de quin tipus de granja vam visitar, no té ni idea. Jo li puc garantir que el que vam ensenyar no és una part d'una granja, és a dir, no és una part d'una granja on posen els animals, els porquets, en aquest cas, malalts o moribuns. No era allò. Era tota una granja, amb dues línies, dues naus. Jo et diria que ja hi havia uns 60 corrals. Hi havia porcs moribuns, amb llagues, amb tumors, amb malformacions, barrejats amb porcs que tenien un aspecte saludable. Jo no ho sé si ho estaven, però convivien a les mateixes zones. És a dir, aquell porc que ha conviscut amb aquests altres porcs amb malformacions, el porten a l'escorxador i passa els controls. Perquè no hi havia manera de veure-li que tenia... Bueno, no sé, potser sí que tenen una manera, però jo aparentment no la vaig veure. En qualsevol cas, insisteixo, era una granja sencera, plena de porcs que estaven en un estat deplorable. I que aquesta senyora digui i que expliqui no, és que gravaron una zona concreta d'una granja. No és així. És mentida. Així ha sortit, la indústria càrnica ha sortit contra nosaltres, sí, però sí, en tromba. Sí, sí. En tromba. Llavors aquesta senyora, que podrien dissimular una mica. Jo els demanaria a aquests polítics que tenen tanta connivència amb els poders econòmics que almenys dissimulin. Perquè la setmana passada es va fer pública una carta, abans de l'emissió del programa, del lobby del porcí, que es diu Interporc, que ja, sense emetre's al programa, li demanava a la ministra: ministra, que van a hacer este programa, posiciónese a favor de la indústria. I la ministra, 2 dies després del programa, el que va fer va ser el que li demanava al lobby de la càrnica. Res més. Jo els demanaria una mica de dissimular, com a mínim.
Ells ho
van demanar sense haver vist el programa i ella va fer les declaracions sense haver-lo vist.
Imagina't, jo el que em sorprèn és que cap polític que tingui responsabilitats a l'administració dintre d'aquest sector de la ramaderia, ni el conseller de Múrcia, ni la ministra de la ramaderia de l'Estat espanyol, han dit la frase de, bueno, el sector cárnico es importante en España, no podemos decir que todo esté así como esa granja, pero vamos a abrir una investigación para ver lo que sucede en esa granja. Es que ni la insinuació d'anem a investigar el que passa en aquesta granja. És que els hi ha de treure les castanyes del foc o destapar aquestes zones fosques de les granges una ONG o un programa de televisió. I jo crec que això és inadmissible. I a sobre que surtin després a per tu, perquè ja et dic, aquesta setmana hem rebut per tot arreu. Hem rebut per tot arreu. Nosaltres com som, intentem ser bastant transparents, el que li hem dit avui a la ministra i hem trucat al seu departament de comunicació. Ministra, que las puertas de Salvador están abiertas también para usted. Venga, le enseñamos el programa, ya que no lo ha visto, que lo vea, y le expliquem com vam aconseguir aquelles imatges. I diré més, al programa van sortir 6 minuts de l'interior d'aquella granja. Tenim un brut de 2 hores. I és fastigós. I no hem posat allò que nosaltres vam considerar més fastigós. Tota la granja era una vergonya. Només pensar que un porc dels que estava allà dins hagi passat els filtres per arribar a un escorxador i avui ser xòpet a una safata del supermercat, o sigui, a mi m'agafa una angúnia. I evidentment que hi haurà ramaders que ho fan de puta mare, evidentment, però aquest senyor, hòstia, que algú vagi i li tanqui el xiringuito. És que ni ens han demanat l'adreça, no ha trucat ningú per dir-nos oye, ¿dónde está eso? Digueu-nos on està. És que ni això.
Jordi Évole, felicitats pels 10 anys. Gràcies. Enhorabona pel treball fet. I recordeu, aquest diumenge, García, José María García i José Ramón de la Morena.
Puc dir una cosa d'aquest diumenge? És que al mig d'aquesta conversa, quan el de la Morena encara no havia arribat, tu te'n recordes del García, que li agradava donar sorpreses als convidats, sí, i a vegades posava algú al telèfon i... Raúl, te escucha tu madre! I coses d'aquestes. Doncs li vam posar una trucada a el rei emèrito, Juan Carlos de Borbón. La trucada estava pactada amb el rei. Nosaltres li vam dir, te llamaremos para decirte que estamos con García y que le saludes y que le digas algo. I el rei va acceptar. No a través d'ell directament, a través d'un amic, però que el rei va
dir,
a la 1:30 me llamáis i jo estaré ahí. El truquem, el rei havia... jo amb la conversa amb García, abans de la trucada al rei, el García s'havia posat bastant... s'havia engorilat una mica amb el rei. I este rei, que joder, que ha hecho unas cosas en la última etapa del mandato, pues que no han estado bien. I jo li pregunto, si tú hubieses tenido, por ejemplo, a pesar de la buena relación que tienes con el rei, si tú hubieses tenido la exclusiva de Botswana, ¿tú lo hubieses dado en tu programa? Dice, hombre, por supuesto. Lo primero es el periodismo. Igual... Total, que truquem i el rei es posa. Buenas tardes, ¿qué tal, cómo está? Bien. Me pongo con García. Y le puse con García y allá comença un peloteo entre García i el rei, però acollonant. I jo, a la mínima que tinc un forat, entro y digo, perdón un momento, majestad, es que García me acaba de decir que si él hubiese tenido la exclusiva de Botswana, le hubiese dado en exclusiva en su programa. ¿A usted que le hubiese parecido? Es fa un silenci i llavors diu, oh, yo lo que tengo que hablar con García, ya lo hablo con García. Y, bueno, vale, majestad, bueno, a ver si, no sé, coincidiendo que este año cumplimos 10 años y que usted cumple 80, a ver si nos concede una entrevista y hablamos de los últimos tiempos de la monarquía, que no han sido los mejores. Tu. Va a penjar el telèfon.
Va a penjar o se los va a tallar, perquè estos...
No. Ja ho veuràs. Es va penjar el telèfon.
Vau tornar a intentar-ho? Vau tornar a trucar?
Jo no vaig tenir collons. Jo crec que ja només de... Crec que és el primer cop que algú a la cara, en aquest cas a l'orella, del rei, el rei sent la paraula Botswana.
Sí, es va atabalar.
I a partir d'aquí vam entrar en una deriva que ara ric, però no sé, potser a dalt...
El conde no riu tant.
No sé. Potser bueno, quan ho escolti, no sé, o quan ho vegi, en aquest cas, quan ho vegi, ja et donarà el seu dictamen. Jordi, moltíssimes gràcies.
Era tot pactat, eh? El que passa és que al final bueno, sempre però, surt una mica un de... Bueno.
Sempre surt alguna pregunta.
Del guió.
Coses de Salvados. Són coses de la manera de fer de Salvados. Enhorabona, felicitats.
Moltes
per
gràcies.
Molts anys.
Gràcies a vosaltres.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.